Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern impulsarà una borsa d'habitatge i subvencions per rehabilitar immobles en desús per incentivar la repoblació en zones rurals de Catalunya. Jordi Fortià.
L'objectiu és recuperar uns 100 habitatges cada any fins al 2029. Per fer-ho, s'activaran línies d'ajut per valor de 20 milions d'euros. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Generar oportunitats de recuperar aquest dinamisme rural, dit d'una manera més plana, de permetre fixar població que en aquests moments, per manca d'aquest habitatge o d'oportunitats, doncs van a entorns més urbans. Per tant, no és només una política d'habitatge, sinó que té components socials i d'activació de l'economia local que venen a complementar el que tradicionalment entenem com a polítiques d'habitatge.
El Consell de Ministres aprova l'increment d'un 8,5% del sostre de despesa per l'any vinent. Això representa una xifra rècord que supera els 212.000 milions d'euros.
L'aprovació del llindar de despesa és el pas necessari per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Per això, la ministra d'Hisenda i vicepresidenta María Jesús Montero demana als grups que l'aprovin.
Si los partidos políticos rechazan esta senda, los gobiernos autonómicos perderán esta senda, esta décima de margen que ofrece la senda del gobierno y en concreto perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028.
La jutgessa del cas de la Dana reclama les gravacions de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats i la de la setmana passada a les Corts Valencianes perquè veu incongruències en la instrucció del cas.
Hi ha constància que Mazón va rebutjar les trucades de la seva consellera d'Interior. Això desmentiria la seva declaració d'ahir, en què va afirmar que no va sentir aquestes trucades perquè probablement duia el mòbil a la motxilla o estava parlant amb algun altre.
Investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet.
Tot i que encara no hi ha confirmació oficial que es tracti d'una mort criminal, la Guàrdia Urbana ha detingut el fill de la víctima.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
En aquests moments, els Mossos d'Esquadra interroguen el fill de la dona, el qual va ser retingut per la Guàrdia Urbana del municipi i que es trobava en el domicili familiar. Els agents van arribar al lloc dels fets alertats pel veïnat de la zona, els quals han explicat als mitjans de comunicació de l'Hospitalet que el principal sospitós tenia comportaments agressius. No obstant això, Mossos no descarten un possible suïcidi o un accident domèstic i continuen investigant el succés.
En cultura, en marxa l'acte central de commemoració dels 25 anys del cinema Truffaut de Girona al Teatre Municipal.
Un acte que compta amb la preestrena del film Nobel Bach de Richard Linklater.
I en esports, Jordi Cervantes, en joc el partit benèfic entre Catalunya i Palestina.
Amb més de 30.000 entrades venudes, el duel ha començat a 6:45 de la tarda. Connectem amb el company de la xarxa, Ignasi Trapero. Bona tarda.
Bona tarda, 26 minuts de joc en l'Olímpic Lluís Companys. De moment, Catalunya 2, Palestina 0. S'havia avançat la selecció catalana al minut 3 amb un gol d'Ilie Sánchez i just ara mateix acaba de fer el segon al combinat de Gerard López. 30.000 persones en aquesta jornada de festa i reivindicació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'ha sentit avui una bona davallada de la temperatura i això que el sol ha estat dominant a gran part del país. Sí que queden alguns núvols que no s'han desfet del tot al Prepirineu. També alguns d'altres entre el sud de Girona, nord de Barcelona, però no són núvols que hagin de deixar pluja. Sí que la temperatura va baixant i, per tant, ja ens espera una matinada i un dimecres al matí de fred, més que les últimes matinades i matins. Per tant, el dimecres despertarà amb temperatures sota zero, amb molts racons de la Catalunya central i del Pirineu, arran de mar de 5 a 10 graus i, per si fos poc, una mica de vent, sobretot cap a l'Ebre. Pel que fa als núvols del dimecres, n'hi haurà pocs. Al matí, una altra vegada, alguns cap a les comarques de la Costa Brava, també cap al Prepirineu, boires i tot, i ja a últimes hores del dimecres, nuvolades que arribaran per l'Alt Pirineu. Temperatura cap avall. Per tant, malgrat el sol, no escalfarà gairebé gens ni mica. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. No és una tarda excessivament complicada. Repassem algunes aturades, com dèiem, puntuals, a la C58 i a la C33, a l'extrem nord de Barcelona, d'entrada a Barcelona, 2-3 quilòmetres carregats entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. A l'extrem sud, la situació ha millorat força. Ja no parlaríem d'aturades, per exemple, ni a l'autovia 2 ni a l'autopista C32. En canvi, a l'AP7 queden retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Acabem amb la B30. Això és el lateral de l'autopista AP7. També hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. En aquest cas, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern impulsarà una borsa d'habitatge i subvencions per rehabilitar immobles en desús per incentivar la repoblació en zones rurals de Catalunya.
L'objectiu de la mesura, anunciada dissabte i aprovada aquest dimarts, és recuperar uns 100 habitatges cada any fins al 2029. D'aquesta manera, preveu recuperar 400 habitatges en 4 anys. Per fer-ho, s'activaran línies d'ajut per valor de 20 milions d'euros.
Són mesures de l'Estatut de Municipis Rurals que va aprovar el Parlament fa pocs mesos. Mont Carvajal.
El govern posarà en marxa una borsa d'habitatge rural que col·laborarà amb els consells comarcals i també convocarà ajudes anuals perquè els ajuntaments puguin fer promocions d'habitatge de lloguer i protegit, sobretot rehabilitant edificis o masies en desús. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que la mesura té components socials.
Generar oportunitats de recuperar aquest dinamisme rural, dit d'una manera més plana, de permetre fixar població que en aquests moments, per manca d'aquest habitatge o d'oportunitats, doncs van entorn més urbans. Per tant, no és només una política d'habitatge, sinó que té components socials i d'activació de l'economia local que venen a complementar el que tradicionalment entenem com a polítiques d'habitatge.
Es destinaran 20 milions d'euros per executar en 4 anys. També hi haurà mesures fiscals com deduccions del 20% de l'IRPF per trasllat de residència.
Una de les entitats que ha valorat aquest compromís del govern de Salvador Illa és Pirineu Viu, que valora la iniciativa però la veu insuficient.
Aquesta plataforma fa anys que reclama solucions al greu problema d'habitatge que pateixen comarques com la Cerdanya, el Pallars Sobirà o l'Alta Ribagorça. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Arnau Corberó.
Creiem que que s'hagi aprovat l'Estatut és algo positiu, que hi hagi aquesta mirada del món rural i del món rural de muntanya des de l'administració central, que és positiu. Sí, són diners que segur que faran bona feina, però creiem que al final no s'està posant el focus on toca, no?
Corberó ha apuntat que els propietaris de segones o terceres residències haurien de pagar més impostos i ha denunciat que en molts casos aquests habitatges es fan servir per especular.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer pas per il·legalitzar 4 fundacions franquistes més, a part de la de Francisco Franco. Espanya tindrà llest el catàleg de vestigis franquistes que la Llei de Memòria Democràtica obliga a retirar del carrer abans que acabi l'any.
La Moncloa ha anunciat l'inici del procediment per extingir 4 fundacions franquistes a través de la compareixença al Congrés del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Al seu torn, després del Consell de Ministres, el titular de Memòria Democràtica, Àngel Víctor Torres, ha anunciat que han aprovat el Reial Decret que establirà la definició del catàleg de símbols franquistes que cal retirar. En concret, el Ministeri de Cultura iniciarà les actuacions prèvies del procediment d'extinció dels organismes franquistes dedicats a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo del Llano.
També a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat l'increment d'un 8,5% del sostre de despesa per l'any vinent. Això representa un rècord que supera els 212.000 milions d'euros. L'aprovació del llindar de despesa és el pas necessari per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Carina Bellvé.
Aquest increment del 8,5% del sostre de despesa per l'any vinent suposa una pujada històrica de més de 16.000 milions d'euros en els futurs pressupostos generals de l'Estat. A més, segons la vicepresidenta Maria Jesús Montero, les autonomies no hauran de fer cap esforç per reduir el seu dèficit i tindran, doncs, més capacitat de despesa. Per això ha demanat als grups polítics que no tombin la seva proposta necessària per confeccionar els comptes de l'any vinent.
Si los partidos políticos rechazan esta senda, los gobiernos autonómicos perderán esta senda, esta décima de margen que ofrece la senda del gobierno y en concreto perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028.
Per la seva banda, el Consell de Ministres també ha aprovat, elevar dues dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,9%.
Mentrestant, la jutgessa del cas de la Dana reclama les gravacions de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats i la de la setmana passada a les Corts Valencianes perquè veu incongruències amb la instrucció del cas.
En concret, hi ha constància que Mazón va rebutjar les trucades a la seva consellera d'Interior. Per tant, això desmentiria la seva declaració d'ahir en què va afirmar que no va sentir aquestes trucades perquè probablement duia el mòbil a la motxilla o estava parlant amb algú altre. Paral·lelament, tant el Partit Socialista del País Valencià com Compromís han anunciat aquest dimarts que denunciaran Mazón per fals testimoni per haver mentit a la Comissió d'Investigació del Congrés.
I d'altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest dimarts que Mazón deixarà de liderar el partit a la comunitat un cop sigui investit al seu relleu.
Mazón, però, no deixarà l'escó de diputat tal i com ja va anunciar. El seu successor, Juan Francisco Pérez Llorca, presentarà aquest dimecres la seva candidatura.
També relacionat amb el PP, la Guàrdia Civil ha detingut el president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, el seu vicepresident, Fernando Jiménez, i l'alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Tots tres, com dèiem, càrrecs del PP.
Els detinguts estan investigats per l'anomenat cas Mascaretes, que indaga en presumptes comissions il·legals els contractes de subministrament de material sanitari adjudicats per aquesta Diputació durant la pandèmia.
I a casa nostra, els comuns i la CUP titllen d'autoritària, classista i aberrant la prohibició d'agafar aigua de les fonts públiques de Martorell, al Baix Llobregat, de la que ahir ens fèiem ressò en aquest mateix informatiu.
Tots els partits volen frenar la mesura del govern municipal de Junts i el PSC. Els comuns han entrat una iniciativa al Parlament i la CUP no descarta anar als tribunals. De la seva banda, el govern se'n desentén.
Mont Carvajal.
La prohibició d'omplir garrafes amb aigua de les fonts públiques de Martorell i les multes de 750 euros per qui ho faci ha indignat els comuns i la CUP. Els comuns demanen a la Comissió de Drets Socials del Parlament que reclami al govern frenar-ho. El portaveu David Cid ha qualificat la mesura d'autoritària, antidemocràtica i classista.
En una mesura que nosaltres absolutament considerem de classista, d'autoritària i que evidentment és impròpia d'un partit democràtic, sinó que en realitat és una mesura que estaria feta per un qualsevol partit d'extrema dreta. Nosaltres rebutgem aquesta mesura.
La CUP en parlarà amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat i no descarta denunciar-ho als tribunals, segons ha explicat la diputada Laura Vega.
No es poden negar drets bàsics, perquè al final del que estem parlant és de gent que segurament ha d'omplir aquestes garrafes, carregar-les fins a casa seva i rentar la seva canalla. Això és el que hi ha darrere d'aquesta prohibició. Junts està aquí i el PSC o ala, i sabran on s'hi estan posant. Al final del dia no ens importarà tant si ja la llança catalana o no, si al final amb altres sigles es fan exactament les mateixes polítiques de misèria.
De la seva banda, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, no s'ha mullat.
Des del govern, en aquestes i d'altres iniciatives en l'àmbit municipal, el govern no valorarà.
A Martorell, la plataforma de veïns Aliança per l'accés a l'aigua recull firmes contra la prohibició.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que ha caigut per la finestra de casa seva a l'Hospitalet del Llobregat. Tot i que encara no hi ha confirmació oficial que es tracti d'una mort criminal, la Guàrdia Urbana ha detingut el fill de la dona. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Cap a un quart d'una de la matinada, una dona d'avançada edat ha mort després de precipitar-se per una finestra al seu domicili al carrer Llobregat del barri de Coiblanc. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra interroguen el fill de la dona, el qual va ser retingut per la Guàrdia Urbana del municipi i que es trobava en el domicili familiar. Els agents van arribar al lloc dels fets alertats pel veïnat de la zona, els quals han explicat als mitjans de comunicació de l'Hospitalet que el principal sospitós tenia comportaments agressius. No obstant això, Mossos no descarten un possible suïcidi o un accident domèstic i continuen investigant el succés. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Bellvitge encara en vida, però va morir poc després per les greus ferides causades per la caiguda.
Paral·lelament, aquest matí s'ha fet un minut de silenci a la plaça de Sant Celoni, encapçalat pel president català, Salvador Illa, per l'última víctima de violència masclista a la ciutat, una dona que va morir divendres passat a l'hospital arran de l'agressió de la seva parella.
Segons el Departament d'Igualtat i Feminismes, ja són 7 els feminicidis a Catalunya aquest any.
Justament avui, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu pla per erradicar les violències masclistes amb noves accions per als pròxims 5 anys.
Està dotat amb prop de 8 milions d'euros, inclou les noves formes de violència contra les dones, com la digital, la vicària i la institucional.
Maite Polo.
7 de cada 10 barcelonines han patit violència masclista en algun moment de la seva vida i quasi una tercera part de forma molt greu. Són dades que ha difós avui l'Ajuntament barceloní per marcar el full de ruta d'un centenar d'accions, com ara un pla de xoc per augmentar la seguretat als espais públics. Ha destacat la mesura la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials i Feminismes, Raquel Gil.
El que volem fer és aquest pla de xoc. Quan el tinguem acabat de dissenyar, us explicarem que estem treballant també doncs, amb Guàrdia Urbana, que estem treballant amb els districtes, cames, i aquí van des dels itineraris segurs, no? El poder detectar on són les zones de risc i com treballem els itineraris segurs, com reforcem l'activitat de la Guàrdia Urbana, com detectem aquells espais doncs, que són més de risc i com incorporem aquesta perspectiva de gènere també amb el disseny del propi espai públic.
L'Ajuntament de Barcelona desdoblarà el servei d'atenció, recuperació i acollida de dones i els seus fills, i el servei situat al districte de Nou Barris s'hi afegirà un altre a l'Eixample, que ja està en obres. També es continuarà augmentant el nombre d'habitatges d'emergència, que ara són 284, tot i que la regidora no ha especificat quan s'hi afegirà.
I encara en successos, dues persones han resultat ferides en l'incendi d'una zona de barraques al costat de les obres de la Sagrera, Barcelona.
Un dels ferits té cremades i ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron. I el segon s'ha fet un tall en un dit i ha estat donat d'alta in situ. Hi han intervingut 10 dotacions dels bombers.
El foc ha cremat unes 6 barraques d'aquests assentaments situada a la confluència entre els carrers de Bac de Roda i Huelva.
A Barcelona n'hi ha 64 on viuen unes 300 persones, com ha explicat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que ha reconegut que, malgrat els esforços del consistori, el problema el sobrepassa i ha demanat ajuda a la resta d'administracions.
Recalcar que, malgrat les competències formals a l'atenció de les persones que estan al municipi són locals, aquests fenòmens sobrepassen la capacitat de qualsevol ciutat, també de la ciutat de Barcelona. I, per tant, creiem que és molt important que tant l'àrea metropolitana com la Diputació, com en aquest cas la Generalitat, posin recursos, ajudin a coordinar polítiques i a donar respostes més adequades.
L'Ajuntament de Barcelona dedica 51 milions d'euros al sensellarisme. Des de l'oposició, Esquerra i Barcelona en Comú han reclamat un pla de xoc. Junts vol que es desmantelli l'assentament i que s'atengui als que hi viuen. El PP parla de deixadesa del PSC i Vox diu que és tercermundista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Lleugera recuperació del teletreball a Catalunya gràcies a l'augment de feines que proposen la modalitat híbrida. És la conclusió d'un informe de PIMEC i la Universitat Oberta que determina que més formació i una experiència mitjana incrementen les opcions de treballar a distància. Esther Minguell.
Tot i que l'oferta de teletreball ha caigut després de la pandèmia, des del 2023 repunta gràcies a l'impuls del model que combina presencialitat i distància. El treball en remot representa gairebé un 11% de les ofertes de feina publicades el 2024 i es concentra en els sectors de la informació i la comunicació, els serveis administratius i les activitats científiques i tècniques. Com més nivell de formació, més opcions de trobar feines des de casa i aquestes demanen altes competències relacionades amb l'autogestió. Carme Pagès és directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC.
És un model bastant exigent, no?, des de molts punts de vista, i potser que també molts dels avantatges de treballar en un equip, de compartir, de tenir una cultura, tota una sèrie de coses es veuen més limitades. Llavors, el model híbrid es conforma com un model que d'alguna manera recull millor els beneficis d'aquesta modalitat juntament amb els beneficis de la presencialitat.
Les ofertes laborals de teletreball es concentren principalment a la demarcació de Barcelona i la patronal PIMEC apunta les dificultats de mobilitat en aquesta àrea com una de les raons perquè les empreses el potenciïn.
I el govern anuncia canvis també en les proves de competències bàsiques que es fan a final d'etapa, a sisè de primària i a quart d'ESO.
Fins ara eren obligatòries per a tots els alumnes i passaran a fer-les només unes quantes escoles i instituts. Aquests centres es triaran de forma aleatòria segons la representativitat. Aquestes proves es combinaran amb les que incorpora també el Ministeri d'Educació per avaluar el nivell a final d'etapa. A quart de primària i a segon d'ESO se seguiran fent les proves de diagnòstic, tot i que, com a novetat, la correcció es farà de manera externa per alliberar feina al professorat. Les proves d'expressió oral es mantindran.
En territori, Baqueira Beret resta els dies per començar la temporada 2025-2026 amb 5 pistes noves i 173 quilòmetres esquiables. Si les condicions climatològiques ho permeten, l'estació, amb una inversió que supera els 10 milions d'euros, obrirà portes el 29 de novembre i allargarà la temporada fins al 6 d'abril de l'any vinent. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La 61a temporada de Baqueira Beret arriba en poc més d'una setmana i ho fa amb la voluntat d'allargar-se durant 5 mesos i mantenir-se en les bones xifres dels darrers 4 anys. Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret, explicava que les previsions de visitants de cara a aquesta temporada són bones i que són optimistes al voltant de seguir en els números dels últims anys. L'escoltem.
Portem 4 temporades amb uns nivells de visites molt importants. Vam superar el millor de visitants l'any següent de la pandèmia i a partir d'aquí ens hem quedat en aquesta línia, no? Hem passat millor 50, millor 20, 950 i hem estat ara millor me sembla que són 20 aquest any també. Per tant, estem en una línia de visites de clients molt, molt important i és una mica l'objectiu que tenim per aquest any, mantindre aquest nivell d'assistència de clients i d'esquiadors, i crec que amb les condicions que tenim a l'estació pues ho podem repetir.
Entre les novetats i més enllà de les 5 pistes blaves noves, n'hi ha pel que fa a restauració, a inhibició i també en l'àmbit tecnològic. Tot plegat ha suposat una inversió que supera els 10 milions d'euros.
I en l'àmbit de la salut, l'Hospital de Sant Pau i el Talla sumen forces per millorar l'atenció cardiològica. Les dues institucions han arribat a un acord per treballar de la mà en un nou servei de cardiologia avançada que vol aconseguir que els pacients del territori no s'hagin de desplaçar a altres centres per ser atesos. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
És un gran pas pels veïns de la Catalunya Central, que podran deixar d'anar fins a Barcelona per diagnosticar-se o tractar les malalties cardiovasculars i començar a fer-ho a prop de casa, exceptuant, això sí, els casos de major complexitat. Es calcula, doncs, que es podran tractar a Manresa 400 a 500 pacients que diàriament es desplacen a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Això serà gràcies, en part, a una nova sala des d'on es podran dur a terme diverses intervencions complexes a nivell cardiològic. Albert Duran, cap del Servei de Cardiologia de la Fundació Altaia, parlava d'aquesta millora com un salt qualitatiu per a la ciutadania.
És apropar a fora de l'àrea metropolitana l'excel·lència assistencial. Això al final acaba suposant no només un canvi en cardiologia, sinó és un canvi a nivell de l'hospital, de funcionament de l'hospital. És el pas més important que hem fet des de que vam unificar l'hospital aquí a Sant Joan de Déu.
També esperen que amb la millora del servei més professionals sanitaris es quedin al territori per treballar-hi. Per construir les sales necessitarà una inversió d'uns 2,5 milions d'euros que esperen finançar en part amb una campanya de mecenatge. Calculen que aproximadament estarà llesta a mitjans de l'any vinent.
En cultura, en marxa l'acte central de commemoració dels 25 anys del cinema Truffaut de Girona al Teatre Municipal, un acte que compta amb la preestrena del film Nouvelle Vague de Richard Linklater. Anem cap allà, Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
Fa 25 anys que el cinema Truffaut de Girona va obrir les portes per primera vegada. Un quart de segle d'història que el col·lectiu de crítics de cinema de Girona, que s'encarrega de la gestió de l'equipament, ha volgut celebrar amb una sèrie d'actes i activitats especials. La principal, avui mateix, amb la preestrena del film Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Així ho explica el president del col·lectiu, Guillem Terribas.
És molt la ideologia nostra. Nosaltres som, podríem dir, una petita Nouvelle Vague de quilòmetre zero. I aquesta pel·lícula sí, ens ha costat molt, perquè fins l'any que ve no s'estrena, a més hi ha Netflix per entremig i tota una sèrie de coses.
La història del cinema Truffaut va començar l'any 2000 i en aquests 25 anys s'ha convertit en un espai de referència per a l'estrena i la visibilització de pel·lícules d'autor independents, amb una gran aposta també per la versió original. De fet, és l'únic cinema de programació regular de Catalunya, fora de la província de Barcelona, que projecta tots els seus films amb subtítols, respectant la llengua pròpia de cada obra.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En marxa el partit amistós de seleccions entre Catalunya i Palestina a Montjuïc. La selecció catalana retorna per a jugar davant el combinat palestí en un enfrontament solidari com a denúncia del genocidi a Gaza. Connectem amb l'estadi olímpic Lluís Companys, on hi és el nostre company Ignasi Trapero. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, acabem d'arribar al temps de descans aquí a l'Olímpic Lluís Companys. De moment, Catalunya 2, Palestina 1. S'avançava Catalunya amb un gol al minut 3 del jugador de l'Austin, Ilie Sánchez. Al 26, bona jugada del jugador del Girona, Joel Roca, que ha acabat amb un autogol de la selecció palestina, però 3 minuts després, Mostafa Zeyadan feia el 2-1, que hi ha ara mateix al marcador. Més de 30.000 persones gaudint d'aquesta jornada esportiva de solidaritat amb el poble palestí i també reivindicació nacional. Llotja d'autoritats, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també altres personalitats com l'entrenador del Barça, Hansi Flick, o l'activista Greta Thunberg. Temps de descans de moment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Catalunya 2, Palestina 1.
Gràcies, Ignasi. En handbol, el Fràquim Balomano Granollers té cita europea a l'European League, on vol deixar encarrilat el passi a la ronda principal. Els vallesans s'enfronten al Grossist Slovan d'Eslovènia a partir de 3:15 del vespre. Arnau Moya, Ràdio Granollers.
L'equip ballesà té una oportunitat d'or per fer un pas i mig cap a la següent ronda de la competició europea. Els d'Antonio Ramà reben el Palau d'Esports, el Grosis i Slovan, en un enfrontament on els eslovens podrien quedar pràcticament eliminats de la competició. Ens ho detalla tot plegat Antonio Ramà, entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
Si guanyes dos partits a l'Slovan, doncs gairebé podríem dir que és un equip que no es podria atrapar, després hauríem de fer encara més feina. Bueno, l'equip està tocat, quan l'equip perd no es troba bé, evidentment, no? Però és un equip molt dur mentalment i és un equip que ha sabut fer-se d'aquest tipus de situacions. Són situacions per millorar i per evolucionar com a equip i jo penso que serà així com s'ho prendran.
Els ballesans arriben al duel després de patir una derrota contra l'Orneo Eon Alicante, una ensopegada ja no només important pels punts perduts, sinó també per la lesió de Tarcísio Freitas.
En futbol sala, la Copa del Rei entra en escena per als equips de la primera divisió. El Barça inicia la competició en l'eliminatòria de setzens de final a partit únic visitant el Cádiz. De la segona divisió ve a 7:45. Javi Rodríguez és l'entrenador blaugrana.
Con muchas ganas porque cuando sueles jugar un partido y lo acabas de perder, pues lo que te interesa es volver rápido a jugar para intentar ganar, ¿no? En una competición nueva, la Copa del Rey, totalmente diferente a la Liga, ante un rival que va a estar súper, súper ilusionado de jugar a esta competición por enfrentarse a nosotros y nosotros ilusionadísimos también porque queremos volver a la senda del triunfo y en una competición nueva sabemos que hay que ganar para pasar la eliminatoria.
L'Indústria de Santa Coloma també debutarà avui, en aquest cas, a la pista del Leganés, a 9:15 del vespre. I acabem amb l'hoquei lliga masculina, on aquest vespre a 9:00 el Voltregà 6è rep el Sant Just en la 9a jornada, on els visitants necessiten els 3 punts per tal de sortir de la part baixa de la taula.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC interpreta la música d'un dels ballets clàssics més emblemàtics, el Llac dels Cignes.
El 21 de novembre, a l'Auditori, sota la batuta de Josep Cavaller Domènech, escoltarem les melodies que Tchaikovsky va crear per aquesta història tràgica de bellesa i mort.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Per trobar la primera menció de Viladecans com a territori hem d'anar fins a l'any 1011. Ara bé, no és fins al 1148 que hi ha constància d'una petita vila que du aquest nom. De l'edat mitjana destaquen tres construccions: la Torre Roja, la Torre del Baró i l'Ermita de Sales. Però si voleu saber com era realment el dia a dia en aquella època, tinc la cita perfecta. Entre el 21 i el 23 de novembre, Viladecans torna a ser terra de cavallers, mercaders i artesans. El 19è Mercat Medieval omple el nucli antic de parades d'artesania, alimentació, bijuteria, productes naturals, roba o joguines, per recrear l'ambient que es vivia en un autèntic mercat medieval. Per arrodonir-ho, els carrers d'aquest municipi del Baix Llobregat es converteixen en un escenari de cercaviles, espectacles de foc, músics i malabaristes o contacontes. I si encara us voleu capbussar més en l'època medieval, hi trobareu demostracions d'antics oficis. De fet, durant tot el cap de setmana, als jardins de Magdalena Modolell s'instal·la un campament medieval on podreu veure armadures de la vida quotidiana com si estiguéssiu en plena edat mitjana. I com és habitual, també hi haurà jocs i tallers infantils. Del 21 al 23 de novembre, 19è Mercat Medieval de Viladecans. Més informació a mercatmedieval.com.
¿Sabías que...?
El cos humà pot suportar tant la gana com la set, però no tolera la falta de son de cada persona, segons ha informat el doctor Jesús Escrivà, expert en trastorns de la son. No obstant això, sabem que dormir bé i prou és vital pel benestar, mentre que si dormim poc o malament ens arrisquem a tenir problemes que van més enllà del simple cansament i que poden afectar aspectes tan importants com el rendiment escolar i laboral.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern impulsarà una borsa d'habitatge i subvencions per rehabilitar immobles en desús per incentivar la repoblació en zones rurals de Catalunya. Jordi Fortià.
L'objectiu és recuperar uns 100 habitatges cada any fins al 2029. Per fer-ho, s'activaran línies d'ajut per valor de 20 milions d'euros. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Generar oportunitats de recuperar aquest dinamisme rural, dit d'una manera més plana, de permetre fixar població que en aquests moments, per manca d'aquest habitatge o d'oportunitats, doncs van a entorns més urbans. Per tant, no és només una política d'habitatge, sinó que té components socials i d'activació de l'economia local que venen a complementar el que tradicionalment entenem com a polítiques d'habitatge.
El Consell de Ministres aprova l'increment d'un 8,5% del sostre de despesa per l'any vinent. Això representa una xifra rècord que supera els 212.000 milions d'euros.
L'aprovació del llindar de despesa és el pas necessari per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Per això, la ministra d'Hisenda i vicepresidenta, María Jesús Montero, demana als grups que l'aprovin.
Si los partidos políticos rechazan esta senda, los gobiernos autonómicos perderán esta senda, esta décima de margen que ofrece la senda del gobierno y en concreto perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028.
La jutgessa del cas de la Dana reclama les gravacions de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats i la de la setmana passada a les Corts Valencianes perquè veu incongruències amb la instrucció del cas.
Hi ha constància que Mazón va rebutjar les trucades de la seva consellera d'Interior. Això desmentiria la seva declaració d'ahir, en què va afirmar que no va sentir aquestes trucades perquè probablement duia el mòbil a la motxilla o estava parlant amb algú altre.
Investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet.
Tot i que encara no hi ha confirmació oficial que es tracti d'una mort criminal, la Guàrdia Urbana ha detingut el fill de la víctima.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
En aquests moments, els Mossos d'Esquadra interroguen el fill de la dona, el qual va ser retingut per la Guàrdia Urbana del municipi i que es trobava en el domicili familiar. Els agents van arribar al lloc dels fets alertats pel veïnat de la zona, els quals han explicat als mitjans de comunicació de l'Hospitalet que el principal sospitós tenia comportaments agressius. No obstant això, Mossos no descarten un possible suïcidi o un accident domèstic i continuen investigant el succés.
En cultura, en marxa l'acte central de commemoració dels 25 anys del cinema Truffaut de Girona al Teatre Municipal.
Un acte que compta amb la preestrena del film Novent Pack de Richard Linklater.
I en esport, Jordi Cervantes, en joc el partit benèfic entre Catalunya i Palestina.
Amb més de 30.000 entrades venudes, el duel ha començat a 6:45 de la tarda. Connectem amb el company de la xarxa, Ignasi Trapero.
Què tal? Ara mateix a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, temps de descans, actuació del grup Ovidi 4 i de moment 2-1 guanyant la selecció catalana, amb gols d'Ilia Sánchez al 3, un autogol al 26, Mustafa Zeyadan ha fet el 2-1 al 29, tot a punt perquè comenci ja la segona part.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'ha sentit avui una bona davallada de la temperatura i això que el sol ha estat dominant a gran part del país. Sí que queden alguns núvols que no s'han desfet del tot en tota la jornada al Prepirineu. També d'altres entre el sud de Girona, nord de Barcelona, però no són núvols que hagin de deixar pluja. Sí que la temperatura va baixant i, per tant, ja ens espera una matinada i un dimecres al matí de fred, més que les últimes matinades i matinades matins. Per tant, el dimecres despertarà amb temperatures sota zero, amb molts racons de la Catalunya central i del Pirineu, arran de mar de 5 a 10 graus i, per si fos poc, una mica de vent, sobretot cap a l'Ebre. Pel que fa als núvols del dimecres, n'hi haurà pocs. Al matí, una altra vegada, alguns cap a les comarques de la Costa Brava, també cap al Prepirineu, boires i tot, i ja a últimes hores del dimecres, nuvolades que arribaran per l'Alt Pirineu. Temperatura cap avall. Per tant, malgrat el sol, no escalfarà gairebé gens ni mica. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Millora el trànsit ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada. Ara parlem d'un accident a l'autovia C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha un carril tallat en direcció sud, en sentit de Sitges, diguem-ne, sortint de Barcelona. Aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, no va a més. C31, l'Hospitalet de Llobregat, com et deia, sortint de Barcelona. I a la ronda de dalt en tenim un altre d'accident, al tram de Sarrià. En aquest cas hi ha un carril tallat en sentit Besòs. I també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest tram de la ronda de dalt. Com et deia, accident a Sarrià, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern impulsarà una borsa d'habitatge i subvencions per rehabilitar immobles en desús per incentivar la repoblació en zones rurals de Catalunya.
L'objectiu de la mesura, anunciada dissabte i aprovada aquest dimarts, és recuperar uns 100 habitatges cada any fins al 2029. D'aquesta manera, preveu recuperar 400 habitatges en 4 anys. Per fer-ho, s'activaran línies d'ajut per valor de 20 milions d'euros.
Són mesures de l'Estatut de Municipis Rurals que va aprovar el Parlament fa pocs mesos. Mont Carvajal.
El govern posarà en marxa una borsa d'habitatge rural que col·laborarà amb els consells comarcals i també convocarà ajudes anuals perquè els ajuntaments puguin fer promocions d'habitatge de lloguer i protegit, sobretot rehabilitant edificis o masies en desús. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que la mesura té components socials.
Generar oportunitats de recuperar aquest dinamisme rural, dit d'una manera més plana, de permetre fixar població que en aquests moments, per manca d'aquest habitatge o d'oportunitats, doncs van entorn més urbans. Per tant, no és només una política d'habitatge, sinó que té components socials i d'activació de l'economia local que venen a complementar el que tradicionalment entenem com a polítiques d'habitatge.
Es destinaran 20 milions d'euros per executar en 4 anys. També hi haurà mesures fiscals com deduccions del 20% de l'IRPF per trasllat de residència.
Doncs en resposta, Sergi Méndez, president de l'associació Arca, que aposta pel desenvolupament rural i alcalde d'Ulldemolins, s'ha mostrat satisfet per la mesura perquè ho considera un pas endavant, però afirma que cal anar més enllà.
Méndez, a més, ha demanat algun tipus de regulació perquè aquests habitatges no acabin per ús turístic. Són declaracions a la xarxa.
S'hauria de regular d'alguna manera perquè seria una garantia. Ara doncs, trobem això, molt habitatge buit, que existeix però que no està mobilitzat i sovint els que es rehabiliten és per posar-los al mercat turístic, no? Doncs aquí jo crec que sí que s'hauria de trobar alguna manera de poder compensar o de poder garantir que part d'aquest habitatge va destinat a l'habitatge permanent.
Méndez fa uns anys va deixar la ciutat per anar a viure a un entorn rural i considera una molt bona opció aquest canvi de vida.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer pas per il·legalitzar 4 fundacions franquistes més, a part de la de Francisco Franco. Espanya tindrà llest el catàleg de vestigis franquistes que la llei de memòria democràtica obliga a retirar del carrer abans que acabi l'any.
La Moncloa ha anunciat l'inici del procediment per extingir 4 fundacions franquistes a través de la compareixença al Congrés del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Al seu torn, després del Consell de Ministres, el titular de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que han aprovat el Reial Decret que establirà la definició del catàleg de símbols franquistes que cal retirar. En concret, el Ministeri de Cultura iniciarà les actuacions prèvies del procediment d'extinció dels organismes franquistes dedicats a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo de Llano.
També a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat l'increment d'un 8,5% del sostre de despesa per l'any vinent. Això representa una xifra rècord que supera els 212.000 milions d'euros. L'aprovació del llindar de despeses és el pas necessari per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Carina Bellbé.
Aquest increment del 5% del sostre de despesa per l'any vinent suposa una pujada històrica de més de 16.000 milions d'euros en els futurs pressupostos generals de l'Estat. A més, segons la vicepresidenta Maria Jesús Montero, les autonomies no hauran de fer cap esforç per reduir el seu dèficit i tindran, doncs, més capacitat de despesa. Per això ha demanat als grups polítics que no tombin la seva proposta necessària per confeccionar els comptes de l'any vinent.
Si los partidos políticos rechazan esta senda, los gobiernos autonómicos perderán esta senda, esta décima de margen que ofrece la senda del gobierno, y en concreto perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028.
Per la seva banda, el Consell de Ministres també ha aprovat elevar dues dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,9%.
Mentrestant, la jutgessa del cas de la Dana reclama les gravacions de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats i la de la setmana passada a les Corts Valencianes perquè veu incongruències amb la instrucció del cas.
En concret, hi ha constància que Mazón va rebutjar les trucades de la seva consellera d'Interior. Per tant, això desmentiria la seva declaració d'ahir, en què va afirmar que no va sentir aquestes trucades perquè probablement duia el mòbil a la motxilla o estava parlant amb algú altre. Paral·lelament, tant el Partit Socialista del País Valencià com Compromís han anunciat aquest dimarts que denunciaran Mazón per fals testimoni per haver mentit a la Comissió d'Investigació del Congrés.
I d'altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest dimarts que Mazón deixarà de liderar el partit a la comunitat un cop sigui investit el seu relleu.
Mazón, però, no deixarà l'escó de diputat tal i com ja va anunciar. El seu successor, Juan Francisco Pérez Llorca, presentarà aquest dimecres la seva candidatura.
Més encara relacionat amb el PP, la Guàrdia Civil ha detingut el president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, el seu vicepresident, Fernando Jiménez, i l'alcalde de Fines, Almeria, Rodrigo Sánchez, tots tres càrrecs del PP.
Els detinguts estan investigats per l'anomenat cas Mascaretes, que indaga en presumptes comissions il·legals als contractes de subministrament de material sanitari adjudicats per aquesta Diputació durant la pandèmia.
I a casa nostra, els comuns i la CUP titllen d'autoritària, classista i aberrant la prohibició d'agafar aigua de les fonts públiques de Martorell, al Baix Llobregat, de la que ahir ens fèiem ressò en aquest mateix informatiu.
Tots dos partits volen frenar la mesura del govern municipal de Junts i el PSC. Els comuns han entrat una iniciativa al Parlament i la CUP no descarta anar als tribunals. De la seva banda, el govern se'n desentén.
Mont Carvajal.
La prohibició d'omplir garrafes amb aigua de les fonts públiques de Martorell i les multes de 750 euros per qui ho faci ha indignat els comuns i la CUP. Els comuns demanen a la Comissió de Drets Socials del Parlament que reclami al govern frenar-ho. El portaveu David Cid ha qualificat la mesura d'autoritària, antidemocràtica i classista.
En una mesura que nosaltres absolutament considerem de classista, d'autoritària, i que evidentment és impròpia d'un partit democràtic, sinó que en realitat és una mesura que estaria feta per un qualsevol partit d'extrema dreta. Nosaltres rebutgem aquesta mesura.
La CUP en parlarà amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat i no descarta denunciar-ho als tribunals, segons ha explicat la diputada Laura Vega.
No es poden negar drets bàsics, perquè al final del que estem parlant és de gent que segurament ha d'omplir aquestes garrafes, carregar-les fins a casa seva i rentar la seva canalla. Això és el que hi ha darrere d'aquesta prohibició. Junts està aquí i el PSC ho avala, i sabran on s'hi estan posant. Al final del dia no ens importarà tant si hi ha la llança catalana o no, si al final amb altres sigles es fan exactament les mateixes polítiques de misèria.
De la seva banda, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, no s'ha mullat.
Des del govern, en aquestes i d'altres iniciatives en l'àmbit municipal, el govern no valorarà.
A Martorell, la plataforma de veïns Aliança per l'accés a l'aigua recull firmes contra la prohibició.
Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que ha caigut per la finestra de casa seva a l'Hospitalet del Llobregat. Tot i que encara no hi ha confirmació oficial que es tracti d'una mort criminal, la Guàrdia Urbana ha detingut el fill de la dona. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Cap a un quart d'una de la matinada, una dona d'avançada edat ha mort després de precipitar-se per una finestra al seu domicili al carrer Llobregat del barri de Collblanc. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra interroguen el fill de la dona, el qual va ser retingut per la Guàrdia Urbana del municipi i que es trobava en el domicili familiar. Els agents van arribar al lloc dels fets alertats pel veïnat de la zona, els quals han explicat als mitjans de comunicació de l'Hospitalet que el principal sospitós tenia comportaments agressius. No obstant això, Mossos no descarten un possible suïcidi o un accident domèstic i continuen investigant el succés. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Bellvitge encara en vida, però va morir poc després per les greus ferides causades per la caiguda.
Paral·lelament, aquest matí s'ha fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona, encapçalat pel president català, Salvador Illa, per l'última víctima de violència masclista a la ciutat, una dona que va morir divendres passat a l'hospital arran de l'agressió de la seva parella.
Segons el Departament de Feminismes, ja són 7 els feminicidis a Catalunya aquest any.
I aquesta tarda la Generalitat ha anunciat el nou servei d'intervenció especialitzada en violències masclistes digitals que garanteix una resposta integral i especialitzada davant les violències que es produeixen en l'àmbit digital. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
La Generalitat busca mostrar a la ciutadania aquestes violències masclistes que s'han infiltrat a la vida quotidiana en moments aparentment normals. Enguany el govern català posa el focus en les violències digitals, una realitat que s'ha assegurat que creix especialment en joves i adolescents. Moltes d'aquestes agressions, com el control del mòbil, l'assetjament en xarxes, la pressió per enviar imatges íntimes, la suplantació de perfils o la difusió no consentida de fotografies, continuen sent invisibilitzades o normalitzades. Així ho explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Ja. Amb aquesta campanya el que volem és trencar precisament aquesta dificultat de reconeixement. Apel·lem al conjunt de la societat. No volem culpabilitzar les dones que pateixen aquesta situació de violència, sinó el que volem és mostrar com la violència masclista s'infiltra de manera invisible a la nostra vida quotidiana, en moment aparentment neutres, i com impacten a la nostra salut mental, a l'impacte emocional que tenen, gairebé imperceptible, i aquest impacte, el que volem dir, manifestar obertament, és que també és violència.
La consellera també ha presentat avui el Servei d'Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes Digitals. Es tracta del primer servei de l'Estat espanyol que vol ajudar a les dones víctimes d'aquest tipus de violència, amb l'objectiu també de recabar evidències en cas que la dona vulgui denunciar. La Generalitat confia que aquest nou recurs completi la xarxa pública d'atenció a les víctimes, consolidant el govern català com un referent a nivell europeu.
Encara en successos, dues persones han resultat ferides en l'incendi d'una zona de barraques al costat de les obres de la Sagrera, a Barcelona.
Un dels ferits té cremades i ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron. I el segon s'ha fet un tall en un dit i ha estat donat d'alta in situ. I han intervingut 10 dotacions dels bombers.
El foc ha cremat unes 6 barraques d'aquest assentament situat a la confluència entre els carrers de Bac de Roda i Huelva.
A Barcelona n'hi ha 64 on viuen unes 300 persones, com ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que ha reconegut que, malgrat els esforços del consistori, el problema el sobrepassa i ha demanat ajuda a la resta d'administracions.
Recalcar que, malgrat les competències formals a l'atenció de les persones que estan al municipi són locals, aquests fenòmens sobrepassen la capacitat de qualsevol ciutat, també de la ciutat de Barcelona. I, per tant, creiem que és molt important que tant l'àrea metropolitana com la Diputació, com en aquest cas la Generalitat, posin recursos, ajudin a coordinar polítiques i a donar respostes més adequades.
L'Ajuntament de Barcelona dedica 51 milions d'euros al sensellarisme. Des de l'oposició, Esquerra i Barcelona en Comú han reclamat un pla de xoc. Junts vol que es desmantelli l'assentament i que s'atengui els que hi viuen. El PP parla de deixadesa del PSC i Vox diu que és tercermundista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, Espanya enviarà un nou paquet d'ajudes a Ucraïna per valor de 817 milions d'euros. Ho han acordat aquesta tarda el president Pedro Sánchez i el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky.
Són 817 milions d'euros repartits en tres programes. El primer valorat en 300 milions d'euros destinats a nous equipaments de defensa i d'acord amb l'acord bilateral de 1.000 milions anuals entre Espanya i Ucraïna. Pel que fa al segon paquet valorat en 315 milions per sistemes de defensa com sistemes antidrons o radars, s'emmarquen en dos programes de la Unió Europea i la OTAN. Finalment, el govern espanyol invertirà 200 milions més d'euros per la reconstrucció d'Ucraïna, inclòs un projecte amb coordinació amb Nacions Unides per recuperar els sistemes de calefacció a les localitats més castigades pels bombardejos russos.
Les ajudes les ha anunciat Sánchez aquesta tarda al costat de Zelensky després de la seva reunió.
En total, estamos hablando, por tanto, de que España va a movilizar 817 millones de euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor, en segundo lugar, para proteger a su población civil y, finalmente, para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas.
I el pla de Donald Trump de 20 punts per al final de la guerra a Gaza s'ha aprovat aquesta matinada al Consell de Seguretat de l'ONU.
En un gest poc habitual, la Xina i Rússia s'han abstingut en la votació i han permès que la mesura tirés endavant amb 13 vots a favor. La resolució afirma que si l'autoritat palestina és reformada i avança en la reconstrucció de la franja, finalment podrien donar-se les condicions per a una via creïble cap a l'autodeterminació i la creació d'un estat palestí.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs lleugera recuperació del teletreball a Catalunya gràcies a l'augment de feines que proposen la modalitat híbrida. És la conclusió d'un informe de PIMEC i la Universitat Oberta que determina que més formació i una experiència mitjana incrementen les opcions de treballar a distància. Esther Minguell.
Tot i que l'oferta de teletreball ha caigut després de la pandèmia, des del 2023 repunta gràcies a l'impuls del model que combina presencialitat i distància. El treball en remot representa gairebé un 11% de les ofertes de feina publicades el 2024 i es concentra en els sectors de la informació i la comunicació, els serveis administratius i les activitats científiques i tècniques. Com més nivell de formació, més opcions de trobar feines des de casa i aquestes demanen altes competències relacionades amb l'autogestió. Carme Pagès és directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC.
És un model bastant exigent, no?, des de molts punts de vista, i potser que també molts dels avantatges de treballar en un equip, de compartir, de tenir una cultura, tota una sèrie de coses es veuen més limitades. Llavors, el model híbrid es conforma com un model que d'alguna manera recull millor els beneficis d'aquesta modalitat juntament amb els beneficis de la presencialitat.
Les ofertes laborals de teletreball es concentren principalment a la demarcació de Barcelona i la patronal PIMEC apunta les dificultats de mobilitat en aquesta àrea com una de les raons perquè les empreses el potenciïn.
I el govern anuncia canvis en les proves de competències bàsiques que es fan a final d'etapa, a sisè de primària i a quart d'ESO.
Fins ara eren obligatòries per a tots els alumnes i passaran a fer-les només unes quantes escoles i instituts. Aquests centres es triaran de forma aleatòria segons representativitat. Aquestes proves es combinaran amb les que incorpora també el Ministeri d'Educació per avaluar el nivell a final d'etapa. A quart de primària i segon d'ESO se seguiran fent les proves de diagnòstic, tot i que, com a novetat, la correcció es farà de manera externa per alliberar feina al professorat. Les proves d'expressió oral es mantenen com fins ara.
En cultura, en marxa l'acte central de commemoració dels 25 anys del cinema Truffaut de Girona al Teatre Municipal, un acte que compta amb la preestrena del film Nouvelle Vague de Richard Linklater. Anem cap allà, Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
Fa 25 anys que el cinema Truffaut de Girona va obrir les portes per primera vegada. Un quart de segle d'història que el col·lectiu de crítics de cinema de Girona, que s'encarrega de la gestió de l'equipament, ha volgut celebrar amb una sèrie d'actes i activitats especials. La principal, avui mateix, amb la preestrena del film Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Així ho explica el president del col·lectiu, Guillem Terribas.
És molt la ideologia nostra. No? Som, podríem dir, una petita Nouvelle Vague de quilòmetre zero. I aquesta pel·lícula sí, ens ha costat molt perquè fins l'any que no s'estrena. A més, hi ha Netflix per entremig i tota una sèrie de coses.
La història del cinema Truffaut va començar l'any 2000 i en aquests 25 anys s'ha convertit en un espai de referència per a l'estrena i la visibilització de pel·lícules d'autor independents, amb una gran aposta també per la versió original. De fet, és l'únic cinema de programació regular de Catalunya, fora de la província de Barcelona, que projecta tots els seus films amb subtítols, respectant la llengua pròpia de cada obra.
I avui al Notícies en Xarxa hem volgut analitzar el rècord establert pels Oques Grasses de vendre 220.000 entrades pels seus 4 concerts de comiat que es faran la tardor vinent a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Escolteu Lluís Gendrau, director editorial de la revista Enderrot.
Els concerts van més enllà d'un públic que pot cantar les cançons i es converteixen en un fenomen que podrem anar recordant al cap dels anys. És d'alguna manera una part del nostre imaginari i a la vegada les cançons també ens recorden aquella època de joventut. En aquest cas, doncs, poder compartir pares i fills, poder compartir un esdeveniment amb els amics, és una cosa que transcendeix la música i es converteix en un fenomen social.
Gendrau ha qualificat aquest esdeveniment d'històric i ha remarcat que Oques Grasses és el primer grup català en aconseguir omplir 4 olímpics.
Notícies en Xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En marxa el partit amistós de seleccions entre Catalunya i Palestina a Montjuïc. La selecció catalana retorna per jugar davant el combinat palestí en un enfrontament solidari com a denúncia del genocidi a Gaza. Connectem amb l'estadi olímpic Lluís Companys, on hi és el nostre company Ignasi Trapero. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, arribem al minut 15 de la segona meitat. Tot continua igual que el descans, 2-1 guanyant Catalunya. Ara Gerard López, el seleccionador català, movent la banqueta i propiciant doncs, el debut de jugadors com ara els germans Cano de l'Europa o el capità del Sant Andreu, Albert Tito. Una s'ha començat a moure al minut 3 amb el gol d'Ilie Sánchez, el jugador de l'Austin. Al 26, un autogol de Palestina posava el 2-0 i 3 minuts després Moussa Fassa i Adán feia el 2-1 que hi ha ara mateix en el marcador. En aquest partit, que més enllà de la part esportiva està sent tota una autèntica festa, molts crits reivindicatius de Palestina, llibertat, més de 30.000 persones, 30.018 persones concretament, gaudint d'aquesta jornada esportiva de solidaritat amb el poble palestí i també de reivindicació nacional. De moment, minut gairebé 16 ja de la segona meitat, Catalunya 2, Palestina 1.
Ara en vol el Fracking Balomano Granollers, té cita europea a l'European League, on vol deixar encarrilat el passi a la ronda principal. Els ballesans s'enfronten al Grossist Slovan d'Eslovènia a partir de 8:45 del vespre. El tècnic dels granollerins, Antonio Rama, preveu un partit igualat de complicat, igual de complicat, volíem dir, que el que van jugar fa una setmana a la pista dels eslovens.
Si guanyes dos partits a l'Eslovan, doncs gairebé podríem dir que és un equip que no es podria atrapar, després hauríem de fer encara més feina. Bueno, l'equip està tocat, quan l'equip perd no es troba bé, evidentment, no? Però és un equip molt dur mentalment i és un equip que ha sabut fer-se d'aquest tipus de situacions. Són situacions per millorar i per evolucionar com a equip i jo penso que serà així com s'ho prendran.
A l'hoquei lliga masculina, aquesta nit a les 9 al Voltregà 6è, rep el Sant Just en la novena jornada, on els visitants necessiten els 3 punts per tal de sortir de la part baixa de la taula. Pep Portet, Ràdio Vic.
Els de Sant Hipòlit arriben al maig després de 3 empats consecutius en Lliga i una important victòria en competició europea a la pista del Monza i a la zona alta de la classificació. Els de Ferran López buscaran fer-se forts a casa, on van posar contra les cordes el totpoderós Barça, però en què es van deixar sorprendre també per l'Alcoi. Per la seva part, el Sant Just, del tècnic de Sant Hipòlit, Josep Maria Ordeig, es presenta a terres osonenques a només la victòria de la jornada inicial i l'empat de la segona, amb 5 derrotes en les darreres 6 jornades, trencades només per l'empat davant el Liceo, i amb la necessitat imperiosa de capgirar aquesta dinàmica tan negativa. El Sant Just és penúltim, amb 5 punts, a 7 punts d'un Voltregà que en suma 12.
I en futbol sala, la Copa del Rei entra en escena pels equips catalans de la primera divisió. El Barça inicia la competició en l'eliminatòria de setzens de final a partit únic visitant el Cádiz de la segona divisió B. El partit es troba al minut 13 de partit i, de moment, empat a 1 al marcador. I l'Indústria Santa Coloma també debutarà avui, en aquest cas, a la pista del Leganés a 8:45 del vespre.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si la nena estima el riu, graus tocalits me pego, anem xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre enreda i l'enredo.
Vet aquí un fet lamentable d'una lògica infernal. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant, jo.
Si la nena m'estimava enrere, miro, que no perdo mai.
Som com boles de billar, xocant, xocant. Quan una arriba a l'altra roda, una altra banda. Si enretes a un 1 contra 1, et driblo, aixeco el cap i et supero, fent paneta amb algú. És el meu talent. Mi flocop, globo, zero, estàtic i valú. Quan estima la gent, mira'm allunyant-me, dic hola, allunyant-me.
Si la nena m'estima, m'enredo.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.